RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
El cor batega en el nostre interior des del primer segon de la nostra vida fins a l'últim. De mitjana batega 72 vegades per minut. I això vol dir que una persona de 80 anys ho haurà fet, atenció, uns 3.000 milions de vegades. És un òrgan muscular complex que impulsa la sang arreu del nostre organisme. Una sang que a la vegada nodreix les cèl·lules de l'oxigen i els nutrients imprescindibles per viure. Convindreu, per tant, de seguida que és important tenir cura d'un òrgan com aquest. Doncs segurament no ho fem prou. Almenys això diuen les dades. El 32% de les morts que es produeixen al món són fruit de malalties cardiovasculars. I la xifra encara creix més si ens fixem en persones majors de 50 anys. I encara més si d'aquí ens centrem en el col·lectiu de les dones. De fet, les malalties del cor s'han convertit en la primera causa de mort entre el col·lectiu femení. El fet que moltes d'aquestes malalties no presentin gaires símptomes previs, combinat amb l'envelliment progressiu de la població i l'empitjorament dels hàbits del nostre estil de vida, explica per què el cor s'ha convertit en l'organisme més delicat i vulnerable del nostre cos. Avui volem dedicar aquest podcast a explicar com d'important és incrementar el control sobre el funcionament del nostre cor a partir dels 50 anys. I he pensat que una molt bona manera de fer-ho seria a partir d'un cas paradigmàtic, a la Mercè. Ella va salvar-se d'un infart gràcies a un cardiòleg que va saber interpretar bé els símptomes i les proves mèdiques que se li van realitzar. Estem parlant del doctor Gonzalo Grazioli, cardiòleg d'Àptima Centre Clínic Mutu de Terrassa. El doctor i la pacient els tenim avui aquí, un al costat de l'altre, per reviure el que afortunadament no va ser. Benvinguts i, sobretot, benvingudes a la Píndola de Salut. Doctor Gonzalo Grazioli, cardiòleg d'Àptima Centre Clínic Mutu Terrassa, benvingut.
Gràcies.
Mercè, pacient del doctor Grazioli, benvinguda també.
Moltes gràcies.
Comencem per tu, Mercè. Em comentaves, quan preparàvem el podcast, que fa un temps vas notar alguna cosa que no anava del tot bé a la zona del pit. Què vas notar i quina edat tenies en aquell moment?
Bé, jo vaig, durant uns anys, vaig notar com un malestar de tant en tant i deia, ui, no em digueu res perquè m'està venint aquell mal, i llavors ens va donar la coincidència de cap d'un temps que jo tenia el pare que ja estava bastant malament i em van dir, diagnosticar més o menys que estava angoixada. Un cop el pare ens va deixar, resulta que jo un dia estava amb la meva germana, una de les meves germanes, i em va comentar, jo li vaig dir, dic, mira, dic, és que m'està venint aquell mal, ai, no em diguis res. I ella ho va interpretar perquè ella ha tingut alguna, com es diu, angina de pit, i em va dir, Mercè, això és una angina de pit, crec, has d'anar al cardiòleg. I bé, gràcies a ella, que em va insistir bastant, vaig anar al cardiòleg. Vaig anar un dia amb el doctor Gonzalo i em va dir, diu, em va fer un electrocardiograma i em va dir, diu, esto no me gusta, com ho tens per venir el dijous? Això era un dimarts. Jo li vaig dir, no, dijous jo no puc venir perquè jo me'n vaig a Londres, que tinc un concert i me'n vaig a Londres. Com? Diu, no ho sé pas, eh? Diu, i aquesta tarda, que pots venir? I vaig dir, bueno, doncs ja, vale, ja vindré jo aquesta tarda. I llavors em va citar a la tarda per fer-me una prova d'esforç.
Ara continuarem, perquè ens estàs fent ja tota la pel·lícula sencera. Explica'ns una mica aquesta sensació que tenies, aquesta primera sensació, aquest símptoma, que tu no acabaves d'identificar del tot, que va ser una mica de germà que et va ajudar. Com la definiries?
Jo tenia dues coses alhora. L'una era com un formigueig a l'escot, sí. Em notava com si se m'arridés també una mica cap als braços.
Sí.
I l'altra era com un dolor més aviat al pit que m'anava cap a l'esquena. Uh-huh. Però anaven per separat aquests dolors. Uh-huh. El formigueig el tenia més aviat als matins, quan jo em despertava, i aquesta sensació de la pressió aquí en l'esternón era de tant en tant, no sabria dir quan.
Però ho tenies diverses vegades, era recurrent,
bueno,
eh?
No... Sí, però podia passar dos mesos o mig any, o bé una setmana a tenir-ho dos o tres vegades seguit.
I tu, abans d'anar a la consulta, mai t'havies fet alguna prova per saber l'estat del teu cor?
Mai.
Mai? Mai. Ni electrocardiogrames, ni res?
No. Mai.
I, per tant, notes aquestes molèsties, finalment decideixes anar a la consulta del doctor Grazioli i dius que ell et va dir de fer una prova d'esforç, que em sembla, doctor, que això té un nom més tècnic, no? Com en dieu?
Prueba de esfuerzo es la común, digamos, ¿sí? Y ecocardiograma de estrés es el nombre un poco más técnico, uh-huh, que en lo que la diferencia que tiene es que se agrega a la prueba tradicional, se agregan imágenes.
Vale.
Y eso al final es lo que se hizo.
I llavors que et va fer enfilar amb una bicicleta, no, suposo?
Amb una cinta.
Amb una cinta, en aquest cas, perquè fan, em sembla, es pot fer, ho fan de les dues maneres, no? Em sembla.
És independiente, sí, que se use una u otra, lo que se importa es de esforzar, de hacer,
correcte,
un estrés.
Correcte.
Y con ese estrés, obviamente, que no tiene que ser al máximo, como siempre digo, para entrar a los Juegos Olímpicos, pero tiene que ser una prueba
exigent,
que,
¿no?
Exacto, que uno sude un poco.
Clar, clar, clar.
Y comparar el pre y el post.
Mira, jo aquí puc fer una... Puc parlar en propietat? Perquè me'n van fer una fa, diria, fa dos o tres mesos. I llavors van enfilar la bicicleta, anàvem prenent la pressió tota l'estona, val? Anàvem dient això, al final, fins que no sues no et deixen baixar. Eh? Però... I et van fer aquesta prova.
Sí, sí, em va fer aquesta prova. Em va dir, vine amb la teva família. I jo vaig dir, amb la meva família, perquè això m'ho van fer després de Sant Cugat.
Uh-huh.
I dic, bueno, doncs pues, hi vaig avisar la meva família, i vaig dir, bueno, anem cap a Sant Cugat, que m'han de fer una prova d'aquestes. Bé, vam anar cap allà, i em va fer la prova, i ell va quan vam acabar va fer tot una paperassa tremenda, i després diu, faci passar a la seva família, i els hi diu... Amb aquests papers que jo els hi dono, ja se'n poden anar cap a urgències.
Sí, anul·lin el concert?
Anul·la el concert.
El concert.
I jo llavors, en lloc de preparar una maleta per anar-me'n a Londres, em vaig preparar una
per
maleta...
Per anar a l'hospital.
Amb el neceser.
Exacte.
I les sabatilles.
Exacte. Doctor, què vas veure en el cor de la Mercè?
Primero, si vamos a ponernos bien estrictos, los síntomas que tenía Mercé eran inespecíficos. Y ese es el problema que tenemos con las mujeres. Que desgraciadamente ese típico pecho, digamos, como ese pecho que soporta la pierna de un elefante, como habitualmente lo describen los hombres, en las mujeres es mucho más atípico. Uh-huh. O sea, no es tan cuadrado, podríamos decir.
Per tant, els símptomes en els homes són més fàcilment identificables que en les dones. Això és així?
Totalmente de acuerdo.
Ah, per tant, les dones tenen uns símptomes que són més variables entre elles, diríem. No tothom les té de la mateixa manera.
Exacto, y por eso enseguida Mercé me vino a la cabeza, porque era un buen ejemplo para ver esta inespecificidad que tiene.
Uh-huh.
Y un concepto para mí importante es que más vale una consulta de más que una de menos. Yo a nadie le voy a decir por qué viene por esto.
Sí, sí.
En todo caso, me voy a tratar de asegurar, sin hacer 10.000 estudios, pero tratar de asegurar de que esos síntomas no corresponden a un problema de corazón.
Uh-huh.
En el caso de Mercé, también lo que me ayudó mucho fue el electrocardiograma,
sí,
en la consulta, que si bien es un estudio que muchas veces sale normal y eso no descarta nada,
uh-huh,
hay muchas veces que nos orienta también hacia que puede haber algún problema.
L'electrocardiograma és una cosa que avui en dia et fan pràcticament... És com relativament fàcil de fer, en el sentit que a tot arreu, qualsevol consultori, per petit que sigui, tenen tant l'aparell com el coneixement per més o menys interpretar-lo. Què es pot arribar a veure i què no es pot arribar a veure amb un electrocardiograma?
L'electrocardiograma, a mi me gusta siempre decir que es el único premio Nobel en la cardiología. Es algo que se inventó hace más de 100 años y que ni el bypass, ni el stent, ni el cardiodefibrilador tuvieron premios Nobel. En cambio, el electrocardiograma sí. Entonces, si es algo que tuvo un premio Nobel, ya de por sí creo que es para tenerle bastante respeto.
Uh-huh.
Se pueden ver, se puede hacer en cualquier lugar, es muy asequible,
sí,
y es el mismo método que se usa hace 100 años. El mismo método se usa hoy en estos días y se va a seguir usando a posterior porque es un método muy útil. ¿Qué es el problema que tiene? Que desgraciadamente no tiene un 100% de seguridad.
Uh-huh.
Y vamos a escuchar mucha gente, desgraciadamente, que va a decir, pero me hicieron un electro, estaba todo muy bien y se murió,
sí,
a las dos horas.
Uh-huh.
Desgraciadamente, sabiendo eso, también es algo que a mí me gusta siempre empezar en la consulta con el electrocardiograma porque posiblemente tenga entre un 50 y 60% de sensibilidad para ver problemas como en este caso.
Per tant, si apareix en l'electrocardiograma, alguna cosa hi ha. L'altra qüestió és que si no apareix, ha de continuar explorant. Eh?
Lo más probable. Uh-huh. Hay algunos electrocardiogramas que están, uh-huh, que pueden estar un poquito alterados, pero que no, y que no se correlacionan con ninguna enfermedad, pero la gran mayoría, uh-huh, sí.
I en el cas de la prova d'esforç que després se li va fer la Mercè, què vas veure allà?
La prova d'esforç le dio Eso nosotros llamamos, cuando el electrocardiograma está alterado, que puede haber una falsa alarma, un falso positivo. Uh-huh. En este caso me demostró que era una verdadera alarma, porque la prueba de esfuerzo lo que añadió y localizó el lugar donde el corazón no se estaba moviendo bien en el máximo esfuerzo. Uh-huh. Entonces, comparando la imagen del reposo y la imagen del máximo esfuerzo, nos permitió localizar qué parte del corazón no funcionaba del todo bien y a dónde había que hacer algo.
Uh-huh. I quin, a partir d'allà es podia fer un diagnòstic del que podia tenir la Mercè a partir d'aquestes dues proves?
Sí, exacto. El diagnóstico era angina de pecho, uh-huh, básicamente. Que acá, angina de pecho, ¿qué es la angina de pecho? Entonces, podríamos decir que es un lugar que no le llega la cantidad de sangre suficiente a esa parte del corazón, porque alguna de las arterias está un poquito obstruida.
Uh-huh. I entenc que és un dels diagnòstics més freqüents que hi ha dintre el que són les, el que en dieu les cardiopaties, no? Les malalties del cor, no?
Sin lugar a dudas.
El perfil de la Mercè, per edat, per antecedents, per estil de vida, és més propens a aquest tipus de quadre mèdic?
Desgraciadamente aquí tenemos un problema que es la edad, ¿no? Uh-huh. Obviamente, cuanto más años vamos sumando todos, sí, más posibilidad tenemos. Uh-huh. Si vamos a hablar de factores de riesgo, la edad no la podemos cambiar.
No.
Ya está de fábrica. Viene día a día, segundo a segundo. Lo que sí suma aparte es la presión arterial elevada, el colesterol, el azúcar y sobre todo el tabaco. Uh-huh. En el caso de Mercé, teníamos que tener un poquito de colesterol, pero no gran cosa, y el tabaco...
Al final seria el teu, pots dir que fumaves.
Havia fumat.
Ara ja no fumes, no?
Havia fumat,
sí. I això s'arrossega amb el temps, és a dir, que els últims 5 anys no hagis fumat no vol dir que aquests antecedents no t'hagin perjudicat en el teu cor, no? És així.
No tengo duda, van dejando una huella, y son todas, digamos, hay diferentes scores, uh-huh, recomendados por la Sociedad Europea de Cardiología, que nos van a buscar esos puntos, esos 4 puntos que mencioné antes.
Sí, sí. El primer que comentaves era el tema de l'edat. De fet, aquesta píndola de salut l'hem titulat El cor a partir dels 50. Què passa a partir d'aquesta edat que faci disparar les possibilitats, disparar o incrementar, diguem-ho així, les possibilitats de patir una malaltia cardiovascular?
Lo que pasa es que las arterias no tienen la misma, digamos, regeneración que cuando éramos jóvenes. Ajá. El paso de los años va produciendo pequeñas lesiones en la parte interior de la arteria que producen que se vaya acumulando lo que le llamamos en forma vulgar colesterol. Uh-huh. Y a la larga, por diferentes mecanismos un poco complejos, que se pueda tapar en forma subaguda o aguda cuando es un infarto, pero me han dicho que es el 100% de la arteria tapada, el subaguda sería la angina de pecho, uh-huh, que son suboclusiones, no llegan a ser el 100%, se vayan tapando las arterias.
Clar, és una retenció gran, però la carretera no està tallada, diríem. Allò, hi ha un carril a l'autopista obert, però van passant molt en comptagotes, mentre que quan hi ha l'infart és que la carretera està tallada i allà es queda, no?
És un excel·lent exemple.
Uh-huh. Tornem a la part del col·lectiu de les dones, que hem dit que és la principal causa de mort. Quin paper té la menopausa en la salut del cor de les dones? He sentit a dir que queden més desprotegides, és així? He sentit a dir d'un cardiòleg, tot sigui dit, no és que allò que m'han dit... No, sí, un cardiòleg diu, a partir de la menopausa hi ha com un factor menys de protecció. T'ho pots aclarir o no?
Estoy totalmente de acuerdo, en principio... Sí. Pero la pregunta podría ser al revés.
A ver.
Y es el factor protector que tienen los estrógenos,
sí, correcto,
a nivel de la enfermedad coronaria. Por eso, por suerte, está retrasada entre 5 y 10 años, uh-huh, la progresión de enfermedad coronaria en la mujer que en el hombre. Uh-huh. Es verdad que mirándolo con el vaso medio vacío, cuando llega la menopausia, empiezan a aumentar el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en la mujer, pero mirándole el vaso medio lleno, los estrógenos la han protegido entre 5 y 10 años más.
Correcto.
Por eso Y no tengo duda que tiene una relación con que en promedio la mujer vive más que el hombre a nivel mundial, ¿no? Porque este factor protector que tuvieron los estrógenos.
Uh-huh. Mercè, tu eres conscient que el teu cor no estava en bones condicions i que podies patir una enfermedad d'aquest tipus?
No, gens ni mica.
Fes de la teva vida normal?
Sí, a mi m'havien dit que, bueno, aquesta sensació que tenia, aquesta pressió, que sí, bueno, pues que era com angoixa, i que estava nerviosa i, bueno, pues pensava, bueno, pues va, uh-huh, ja està.
I a partir del diagnòstic del doctor Grajoli, quin és el tractament? Què et diu que s'ha de fer? Quin és el diu, mira, a partir d'ara toca això.
Bé, doncs que caminar, fer exercici, diguéssim, vigilar la dieta, no menjar greixos i mirar de portar una alimentació adequada, i a banda d'això, doncs tota la vida medicar-se.
Sí, però a més et van suggerir de fer una... Bueno, suggerir no, et van dir que s'havia de fer una intervenció, no?
Ah, sí, bueno, llavors allà...
El diagnòstic estava clar i la solució passava per entrar a quiròfan.
Bueno, vaig entrar a quiròfan i bé, em van tenir una setmana, un dia em van posar dos estents i un altre dia em van posar un tercer estent perquè estava a tres punts, obturada.
¿Qué son los stents, para aclarirlo, doctor?
A mí me gusta mucho el término que lo usa la gente vulgarmente, que es muelle. Muelle o resorte son algo que se desarrolló en la década del 80,
¿sí?,
y que parece de ciencia ficción, pero que hoy en día se usa en todas partes del mundo. Es de ciencia ficción porque es una operación mínimamente invasiva, entran solamente con una punción, con un catéter un poquito más grueso que una vía normal, pero una punción arterial generalmente, y lo que hacen es, mediante un catéter, colocar un resorte que, digamos, podríamos decir en forma sencilla, destapa la arteria tapada.
Si es una molla que eixampla el diàmetre hàbil, diríem, no?, per canalitzar la sang de la artèria, en aquest cas.
Exacto, se infla mediante con aire, que se mete aire a presión, puntualmente a 14 atmósferas, y se deja ese muelle pegado a la pared de la arteria, liberando...
Això és molt petit, no?
Es muy, muy, muy pequeñito.
¿Qué, com ens hem d'imaginar?
3 milímetros de...
3 milímetros.
Exacto, de 3 o 4 en arterias muy, muy amplias, y... De largo puede tener hasta 30 milímetros, pero lo habitual son 20 milímetros más o menos de largo.
Dos centímetros.
Dos centímetros,
per un costat, ¿vale? Y súper, vaja.
Súper fino.
Súper
fino. Súper fino. Imagina que lo más fino es inclusive el catéter, ¿no? Que es más fino que eso.
Correcto.
Porque se infla un balón que deja en la pared de la arteria este resorte muelle, o como querramos llamarle, o stent, en términos complejos.
I aquests stents es poden quedar dintre del cos sine die, o s'han d'actualitzar, pregunto. Sí, ¿se hace algún manteniment d'això o no?
Es muy buena pregunta. Los stents se dejan de por vida. El stent se puede llegar a tapar, que nosotros en términos técnicos lo llamamos restenosis intra-stent, que se pueden llegar a tapar, pero la buena noticia es que se puede poner un stent dentro de otro stent y así ir liberando. Esto lo estoy contando muy lindo y suena muy como un cuento muy bonito para niños, pero claro está que a veces la enfermedad, desgraciadamente, es más compleja.
Correcto.
Y no es tan fácil colocar eso, pero insisto, yo he vivido una revolución, vamos a hacer una mini historia. En 1979 se hace solamente la angioplastia con balón, o sea, no se deja stent, pero se abre la arteria. En 1986, 1987 se empiezan a desarrollar los stent y se aprueban en la década del 90 para uso masivo. Y en los años 2002, 2005 aparece el stent con medicación que mejora inclusive esto de que llamamos de que se vuelve a tapar el stent, la restenosis. Entonces, por suerte, en estos últimos 40 años hemos vivido una revolución para destapar arterias.
Segur que ha salvat moltíssimes vides això. És una cirurgia que és relativament senzilla, que és poc invasiva, no? Poc agressiva pel pacient. Però hi ha alguns casos, no és el de la Mercè, afortunadament, que amb això no n'hi ha suficient i que recomana el bypass. ¿Quiénes diferencias ya entre la stent y el bypass?
Muy bien, el bypass básicamente sigue teniendo usos. El bypass es una cirugía grande a pecho abierto en la cual se utilizan tanto arterias como venas para bypassear a las que están tapadas. Uh-huh. Obviamente tratamos de siempre ir por stent primero antes que bypass porque preferimos lo mínimamente invasivo antes que una cirugía grande, pero por suerte aquí en Cataluña la cirugía cardíaca es de muy buena calidad y la cirugía cardíaca también es un procedimiento, si bien es más grande y todo, es un procedimiento seguro y que tiene indicación básicamente cuando no hay, está muy tapado todo y no hay lugar donde poner los stents, uh-huh, o en los pacientes diabéticos o en los pacientes que ya el corazón está muy con una función muy muy mala y que a veces requiere de poner bypass en vez, no se puede destapar todo con stent, uh-huh, para hablar, uh-huh, bien claro. Esto está muy bien tabulado y estudiado por la Sociedad Europea de Cardiología, en cuáles se va por una vía o por la otra. Si bien, por supuesto, hay muchas veces que es una decisión muy borderline, muy, muy gris, sí, y que se necesita una sesión entre el cirujano, el médico que pone los stents, para decidir cuál camino o cuál, uh-huh, otro se toma. Pero, por suerte, esto está muy estandarizado y no hay mayores discusiones, uh-huh, hoy en día.
Tornem al cas de la Mercè. Què hagués passat si no hagués entrat a la seva consulta o a la de cap altre cardiòleg o cardiòloga?
Básicamente las posibilidades son tres, que seguiría con más dolor, uh-huh, más molestias, a menos esfuerzo. Uh-huh. Eso sería la progresión que se va tapando de a poquito la arteria. También existe la posibilidad del infarto. Uh-huh. El infarto es, como bien lo has dicho, la carretera tallada. Y eso se produce, digamos, mucho dolor y no se va ese dolor. No es que está en relación cinco minutos o con un esfuerzo, no se va.
Y allá se corre.
Se queda. Sí,
porque si no es corre, ya riesgo de muerte.
Exactamente. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué hay riesgo de muerte en el infarto? Y básicamente porque en el momento que el infarto es tejido que se empieza a morir. Entonces, cuando el tejido se empieza a morir, se producen unas arritmias, uh-huh, que se producen en ese momento propiamente dicho y que, desgraciadamente, pueden causar la muerte súbita. Uh-huh. Y eso es el miedo que todo el mundo tiene y por eso se corre mucho en urgencias y en todos lados, sí, sí, para hacer, digamos, rápidamente para tratar de darle el mejor tratamiento posible.
Uh-huh. Mercè, ¿ha canviat la teva vida després d'aquesta intervenció que et van fer?
Bé, agafes consciència de que has de cuidar-te. I a banda d'això, doncs clar, t'impacta bastant el fet de que dius, bueno, jo aquí, a mi el doctor em va salvar la vida, perquè, uh-huh, jo estava molt obturada, un 90, un 80 i un 75% estava obturada, i clar, prens consciència i dius, bueno, t'has de cuidar, no? I bueno, totes les pautes que et van donant, doncs intentes portar-les a terme. Sí que amb el temps et vas com relaxant més, no? Jo ara això fa un temps, i diguéssim que com que no passa res i continues bé, doncs ja
aquesta,
no,
aquesta
ja
sensació, aquesta sensació que tenim els humans, jo crec que de que som invencibles, no? De que no som conscients segurament de com de perfecta és la màquina i de que qualsevol petit desajust pot acabar malament. Però bé, jo crec que ara m'agradaria situar-nos sobretot en l'àmbit aquest de la prevenció, és a dir, què hauríem de fer, perquè aquests hàbits han sigut després de la intervenció, però estaria bé també saber què podem fer abans per evitar arribar a aquest punt. Per tant, si volem evitar problemes de cor a partir dels 50 anys, què hem de fer? Com els podem prevenir, doctor?
Dos palabras. Dieta y ejercicio. Uh-huh. Ahora, después de esta introducción, ¿qué es la dieta y qué es el ejercicio?
Ahora, exacto.
Bueno, esto, por suerte, el Valentí Fuster, que es un cardiólogo catalán que trabaja en Montsinaí, siempre recomienda una alimentación con frutas y vegetales, uh-huh, que quiere decir basada en eso, no en exclusiva en eso, uh-huh, pero sí una alimentación con tres o cuatro porciones por día de frutas o vegetales, uh-huh, y por otro lado evitar sobre todo los alimentos ultraprocesados. Uh-huh. Ultraprocesados, los alimentos que procesados por uno en la cocina, exacto, como hacía la abuela.
Exacto, exacto.
Exacto.
Sí, comprar el menjar cru, ¿no? Comprarlo y cuinarlo nosotros.
Sin dudas. Uh-huh. ¿Y qué es ejercicio? ejercicio es moverse al menos 150 minutos por semana. 12 horas y media, 3 horas, vamos a poner,
pujar les escales a peu, que a vegades no cal apuntar-se a un gimnàs, ni simplement pujar les escales a peu en vez d'agafar l'ascensor, deixar el cotxe una mica més lluny i fer alguns trossos a peu, no?
Y no hay una dosis límite. Cuanto más se haga, mejor, porque moverse es salud. Así que tenemos que volver al modelo prehistórico, ¿no? Buscar los alimentos y moverse.
I una última pregunta. Hi ha alguna prova mèdica que convingui fer-nos de manera periòdica i quina seria la que recomanaries?
El famoso chequeo que tiene un análisis de sangre, una entrevista con un médico que le pregunte cómo está, si tiene síntomas y demás. Y yo le agrego el electrocardiograma en esto que es la prevención cardiovascular, creo que es para todos. De ahí, la Sociedad Europea de Cardiología lo que dice es que una vez que tenemos esa base, tratemos de estratificar, o sea, poner el nivel de riesgo que tiene. Y en base al nivel de riesgo que tiene, va a requerir alguna otra prueba, como puede ser una prueba de fuerza, una ecografía del corazón, que son pruebas complementarias, dependiendo, para hablar en términos vulgares, la cara del cliente. La cara del cliente es qué riesgo tiene ese paciente de tener algún problema.
Por tanto, un cop a l'any, cop cada dos anys, que recomanaria? A partir dels 50, estaríem parlant...
Yo, en principio, estoy de acuerdo con una vez por año porque es algo mínimo y es lo que se usa en los CAP habitualmente. Pero siempre, insisto, se va regulando según cada paciente y según qué se encuentra.
Correcte. I el més mínim símptoma, no esperar que faci l'any per anar a la revisió, eh? És a dir, que ja anar directament al metge i no esperar, Mercè, que vingui teva germana i et digui que hi has d'anar. Si et fa una mica de pressió al pit, heu d'anar directament al metge. Doncs moltes gràcies, Mercè, pel teu testimoni, que ha estat molt il·lustratiu i que pot ajudar molt a altres dones que tenen un perfil com el teu a evitar ensurts tan grans com el que vas tenir tu. Afortunadament va quedar en això. Fas molt bona cara, tot sigui
dit. Sí, gràcies.
Fas molt bona cara, eh? Jo crec que això a la jubilació...
4 anys, estàs.
Fa 4 anys i fa una cara estupenda, eh? Que no, qui ho diria, eh? Fa 4 anys igual no estava amb aquesta cara, eh? Quan va sortir a la consulta del doctor.
No.
I gràcies, per descomptat, al doctor Gonzalo Grazioli, cardiòleg d'Aptima Centre Clínic Mutu Terrassa, per ajudar-nos a conèixer millor el nostre cor i, sobretot, estimar-lo i a cuidar-lo encara més. Gràcies als dos i fins a la propera.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.
La píndola en un minut.
El cor és un òrgan complex que batega des del primer fins a l'últim segon de la nostra vida, però també és l'origen del 32% de les morts que es produeixen al món. I en el cas de les dones, és la seva principal causa de mort. Precisament les dones presenten uns tipus de símptomes molt més variats que els homes, fet que a vegades complica identificar la dolència. En tot cas, i davant de qualsevol petita alteració, cal consultar sempre un especialista. La tecnologia ha ajudat molt a poder resoldre els problemes d'obturació de les artèries que provoquen les angines de pit i els infarts. Les intervencions són cada cop menys invasives i més eficaces. Tenir clars els antecedents familiars, portar un estil de vida saludable i, sobretot, fer controls anuals són els tres consells bàsics per prevenir les malalties cardiovasculars.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert la píndola de salut amb Marc Radorta.